Diu Ramon Ramos?
Sí.
Molt bé, perfecte. L'hem recuperat o no? Si no, doncs fem una pausa. Fem una pausa i ja està. Vinga, va, fem una pausa i a veure si podem parlar amb el representant de Lele Cabrera. I de seguida rematarem la tertúlia amb Fernando Polo, David Bernabéu i Lluís Carrasco. Dos quarts d'una.
RAC 1. Rápida, ágil, intrépida y muy avispada. Llega la reina de la colmena. Llega la nueva Honda Hornet 750, potencia, diseño y carácter para que saques lo mejor de ti tanto dentro como fuera de la ciudad. Ven a probar la nueva Hornet 750 en la red oficial de concesionarios Honda de la provincia de Barcelona. RAC 1, tots som 1. RAC 1.
Cada dia hauria de ser juliol.
S'acaba l'estiu, arriba setembre i torna la normalitat. El món a RAC 1.
Bon dia, Catalunya.
La competència.
Cabralunya Informació.
Vostè primer.
La senyora de darrere, que és una senyora que es veu que s'ajuda.
RAC 1 migdia.
De moment el que aprovarà aquest mateix vídeo.
Versió RAC 1.
Quin nom? Bumacan!
Què? Eh?
No ho sé.
Avui tenim un programa ben farcit.
Tu ho diràs.
Prevec que ens ho passarem bé.
La primera pedra.
Anem a agafar bons hàbits.
Dia lliure.
Sou al territori del cap de setmana.
Ja bé.
Teniu la maleta a punt, oi?
Superesport.
Venim d'unes hores de diumenge amb un partit de primer.
A RAC 1 estrenem temporada. Visca la normalitat. RAC 1. Tots som 1. Tu diràs amb Aleix Pariser.
Va, recta final del Tu diràs d'avui, el primer d'aquesta temporada, tot i que ja fa dies que us acompanyem aquí a l'antena de RAC1 totes les nits per viure l'inici de Lliga. Fernando, Lluís, a veure si podem recuperar el representant de Lele Cabrera.
Paco, tenia... no?
Sí, Paco Ors, que tenia ganes d'explicar-nos com estava el jugador.
I era interessant saber el parer del seu representant.
Sí, home, sí. I Ramon Ramos, no sé si ho vas veure ahir, però, hosti...
Ara preguntava, perquè sí que he sentit a parlar al diari també, però clar, jo no vaig veure el partit. I no sé, clar, si és un jugador que és elèctric, un nou Roberto Carlos, o no sé.
Allà, a Brasil, li deien que era el nou Marcelo. Però bé,
lateral esquerre.
Això del nou tal, ja ho hem escoltat moltes vegades en molts jugadors.
Que és tècnic, el jugador.
Sí, sí, té velocitat. Típic lateral brasiler que s'incorpora molt bé en atac, després en defensa. Doncs té,
pateix una mica.
Pateix una mica. De fet, en el 0-2 de la Morevieta va quedar bastant, bastant assenyalat. Però vaja, el típic jugador que...
Un espectacle.
Sí, sí. I a la gent li ha caigut simpàtic i... Ja
i està.
Ara és el
que és diferencial és el davanter d'Arbúcies, realment Valdés és un gran davanter.
Sí, aquest,
la veritat
bon
és que amb això l'Espanyol ha fet una gran adquisició.
Jo a la Lazio li recordo grandíssims partits. Grandíssims partits. Ara mirarem de recuperar-lo perquè teníem ganes de saber una mica l'entorn.
I un tu solidari al Keita Valde.
Ah, sí?
Que a Lleida va fer una acció.
Tens raó.
Amb els temporeros que estaven allà, que no tenien...
Els hi va pagar, no?,
un hotel, lloc, un allotjament.
Per dormir, tens raó, tens raó.
Està bé, recordar-ho.
Sí, sí, sí. Va jugar amb la selecció catalana, també.
Home, aquesta gent té diners.
Clar.
I de tant en tant tenen un moment que diuen, mira, faré alguna cosa per una comunitat que ho necessita.
Sí, sí, sí.
Nosaltres també tenim alguna cosa, però no tenim tant com ells. Llavors, jo crec que són accions que... estan bé i que s'han de recordar.
No, i ahir recordava el seu lligam amb la gent de la selva, d'Arbúcies, els seus amics de tota la vida, etc. Val la pena sentir-lo.
Va, que hem recobrat el Paco Ors, representant de Lele Cabrera. Vamos ara, creuem els dits. Paco.
Hola, ¿qué tal?
Buenas noches. Qué maravilla escuchar tu voz.
Ahora
como
sí.
Manda. Sí,
he tenido que salir del hotel porque no se escuchaba nada.
Claro, normal. Bueno, te lo agradecemos mucho. Nada, ¿por qué crees que pasó esto? ¿Cómo está Lele Cabrera? Si está un poco molesto, no sé si con la afición, con el club, con alguien, porque no es nada agradable, ¿no? Que un jugador que es capitán y que se ha dejado la piel por el club reciba estos silbidos ayer, ¿no?
Bueno, la verdad que no se entiende. Es una cosa que no acabo de entender el por qué esa... esa gente le pita, ¿no? No le veo una explicación. La verdad que él está muy bien porque es un chico que tiene una cabeza fuerte, no le afectan estas cosas porque él no suele ver redes sociales, no mira nada, está centrado en lo suyo y le lleva pasando ya un tiempo. Y bueno, aunque a mí, mi opinión, si fuera me pasara a mí, sería duro, ¿no? Que tu afición te pite cada vez que coges el balón. Pero para él, la verdad que ni lo comenta, ¿eh?
¿Qué ¿Qué tal?
No afecta nada.
¿Qué tal, Paco? Soy Joan Camí, buenas noches.
¿Qué tal?
¿Crees que el club no defiende suficiente al jugador? ¿Echáis de menos que el club lo defienda más?
Pues la verdad que sí. La verdad que sí, que ya debía hace tiempo alguien haber salido a cortar esta situación, no a cortarla, sino bueno, por lo menos a defender al jugador. Ha tenido que ser el entrenador en una rueda de prensa ayer el que defendiera al jugador, ¿no? Y ya le lleva pasando tiempo esto, ¿no?
Sí. Y
bueno,
esto,
mucha gente se llena la boca de sentimiento, de pertenencia, de no sé qué, pero luego a la hora de la verdad no salen a decir nada.
Esto puede, no sé si precipitar un poco la salida de Lele Cabrera en un futuro o no.
Mira, si te digo la verdad, tengo como 25 emails de este verano, 25 ofertas por el jugador, de todos los países, de Arabia, de Qatar, de Japón, de Rusia, te los podría enseñar los emails, de aquí, de España, equipo de primera división, 4 o 5 equipos de primera división, que, y si no, ahí está el club, lo puede decir. De los equipos que la han llamado, hasta el último día de mercado, el Rayo Vallecano me llamó el último día a ver si podía el jugador salir. Si él hubiera querido forzar, hubiera forzado como han forzado otros y se hubiera ido, y sin embargo se ha quedado como se quedó la otra vez cuando firmó aquí, que vino de un equipo de primera y vino en diciembre sabiendo que el equipo prácticamente estaba descendido y vino igual, ¿eh?
Pero, Paco, ¿puede cambiar esta situación por lo que ha pasado?
No sé, en invierno, cuando se abra el mercado otra vez.
Bueno, a ver, él se ha quedado porque ha querido él, ¿eh? Pero, y yo creo que se va a quedar porque quiere, es un chico muy comprometido y se va a quedar porque quiere ascender al Español otra vez a primera. Y cuando acabe el contrato, pues, se irá o no sé.
¿Y tiene intención de hablar él ahora, en alguna rueda de prensa durante este...?
No, él no va a hablar, no habló, yo lo conozco desde que tiene 17 años a él, nunca habló cuando le fue bien y no va a hablar si le va mal, tampoco, o sea, no va a hablar, por estas situaciones él no lo considera importante para él hablar de esto.
Vale. Y la última, Juan.
Sí, Cabrera es capitán, Paco, lo sabes bien.
Sí.
¿Lo que ha pasado puede afectar a la capitanía, que él pueda renunciar? No sé si la temporada pasada pasó algo similar, también siendo el capitán del primer equipo del Español.
Bueno, yo creo que a veces el capitán no es el que lleva el brazalete, algunas veces. El capitán, yo creo que toda la gente del vestuario sabe quién es, ¿no? Y no hace falta llevar el brazalete a veces para saber quién es el capitán del equipo. Y eso lo saben todos, ahí dentro.
Vale. Queda claro. Bueno, Paco, dale ánimos a Lele Cabrera. Ahora estaba mirando el calendario. Este viernes hay Liga en Segunda, Levante Español, fuera de casa, en la ciudad de Valencia. Próximo partido en casa, a ver cómo reacciona la afición. Es el sábado 17. Domingo 17 de septiembre. Domingo 17 de septiembre, Español Eldense. A ver cómo reacciona allí la afición, ¿no? A ver si mejoran los ánimos con Lele Cabrera.
Bueno, a mí, la verdad que no, mira, si me dejas un segundo, no he entrado para defender al jugador porque el jugador se defiende él solo con los números que tiene, ¿sabes? Lleva 14 temporadas jugando entre primera y segunda división, 14, ¿eh? Tiene 437 partidos, me parece, jugados, ¿eh? Me parece que la temporada que menos ha jugado ha sido 33 partidos. Ha jugado con todos los entrenadores, o sea que la verdad que no lo encuentro justificado este trato, ¿sabes? No lo encuentro justificado. Muchos dicen que no, que cuando agarra el balón, que si el pase lo dio mal, que si no sé cuánto. Si tú te metes en la página de la Liga de Fútbol Profesional, que se puede ver, están los datos ahí, él tiene un 84% de pases acertados. 84%.
Bueno, no, pues a ver si esto lo valora la afición, Paco, la verdad. ¿Eh? Dale ánimos también y un abrazo grande por atendernos
esta
noche.
No, él está fuerte, él está más fuerte que nunca. Él hoy quiere subir al Español a la primera división y nada más.
Ojalá lo consiga, pues. Gracias, Paco.
Nada, a ti.
Un abrazo.
Un abrazo y gracias, ¿eh?
Adéu, hasta luego. Hasta luego. Paco Ors, repasando a Lele Cabrera, defensant el jugador, evidentment, no? El jugador que ha dato una mica tocat, tot i que està fort. 25 ofertes, 25 ofertes. L'última del Rayo, ens ha donat aquí una informació que no coneixia.
Sí, sí que va rebre una de l'Aràbia Saudita, o dels Emirats. a l'inici de curs, de la pretemporada. De fet, ell tenia una clàusula al contracte, fins al dia 5 de juliol podria marxar gratis de l'Espanyol, no l'ha aprofitat i s'ha quedat. Per cert, parlant dels Emirats, Aleix, Lluís Planagumà, entrenador català, ha fitxat per l'equip d'Andrés Iniesta, de fet serà l'entrenador.
Sí, sí, ja ho era el Vissel Kobe, no? Se'l van endur cap allà també i ara l'entrenarà l'Emirates. Aquest, molt bé.
Sí, sí.
Molta sort, doncs, a Lluís Planagumà.
I tant que sí.
Joan, gràcies, eh?
Bona nit.
Adéu, bona nit. Divendres, juga l'Espanyol i evidentment el podrem seguir a RAC més 1, aquest Llevant Espanyol, cinquena jornada ja de segona divisió. 12:40. Abans de deixar-vos marxar, Fernando, David i Lluís, hem de repassar un moment el cas Rubiales, perquè han passat coses. Gerard Ballera, hola, bona nit.
Bona nit.
Hi ha una última hora relacionada amb el cas Rubiales? Què ha passat?
Bé, bàsicament que es confirma que demà, a partir de 6:45 de la tarda, es trobaran el president interí de la Federació Espanyola de Futbol, que és Pedro Rocha, i el president del Consell Superior d'Esports, Víctor Francos. Es reuniran demà a la tarda per parlar dels canvis més immediats que hi ha d'haver a la Federació. Quins canvis hi pot haver? Doncs d'entrada, el principal és la destitució del seleccionador espanyol femení Jorge Vilda. La decisió està presa, el volen fer fora, però hi ha un problema. Vilda té un any més de contracte, tenia contracte fins al 2024. Més enllà del que digués Rubiales, que ho volia renovar per mig milió d'euros, que això, per molt que ho digués, no entra en vigor, diguéssim. Vilda vol cobrar l'últim any de contracte. La federació no vol que el cobri. És una qüestió econòmica. Si no fos per això, Vilda ja estaria al carrer, però hi haurà aquesta reunió demà a la tarda per posar en coneixement del govern espanyol, doncs, dels següents passos que es volen fer i d'entrada fer fora Jorge Vilda, que recordem que és un dels qui ha donat suport a Rubiales de forma incondicional abans i també ara. Ho dic perquè hi ha alguns que abans li van donar suport i ara
han reculat. Sí, sí. Avui, per cert, ha estat una imatge molt potent. La selecció espanyola ha fet un comunicat, no? La masculina, avui que s'ha trobat a les Rozas, i han estat realment contundents, no? En contra de Luis Rubiales, els jugadors de Luis de la Fuente.
Han fet un comunicat a través dels seus capitans, Morata, Rodri, Asensio i Azpilicueta. El comunicat ja ha posat veu Álvaro Morata abans de l'entrenament de portes obertes d'aquesta tarda a les Rozas, i l'han acompanyat a la taula, els altres tres capitans i la resta dels internacionals que s'han assegut també com a públic a l'auditori de les Rozas. A banda de donar l'enhorabona a la selecció femenina i també de creure que aquest Mundial suposarà un abans i un després al futbol espanyol, els capitans s'han posicionat en contra de l'actitud de Rubiales.
Queremos lamentar y expresar nuestra solidaridad con las jugadoras que han visto empañado su éxito. Queremos rechazar lo que consideramos unos comportamientos inaceptables por parte del señor Rubiales, que no ha estado a la altura de la institución que representa. Nos situamos de manera firme y clara del lado de los valores que representa el deporte. El fútbol español debe ser motor de respeto, inspiración, igualdad y diversidad.
És aquest el comunicat. En cap moment es fa menció a Jenny Hermoso, i en la part final del comunicat és veritat també que diuen que a partir d'ara els agradaria centrar-se en qüestions esportives. Vaja, que no els emprenyin, que amb aquest comunicat diguéssim que ja n'hi ha prou i no en volen parlar més. En aquesta aturada de selecció, recordo, la selecció espanyola juga contra Geòrgia i Xipre, són partits classificatoris per l'Eurocopa de l'estiu que ve.
Sí, a Geòrgia es juga a Granada el partit, que és terra de Luis Rubiales. Per cert, ha parlat d'això també des de Miami l'excapità de la selecció espanyola i excapità del Barça, Sergio Busquets.
Está claro que me posiciono en la línea de lo que ha hecho todo el mundo, ¿no? De no tolerar, de no consentir la actuación que tuvo el presidente y nada, todo mi apoyo para Jenny y para todas las jugadoras, como no.
Això és el que diu Busquets. Avui, Woody Allen, director de cinema, també s'ha pronunciat sobre aquest cas. Ell està, no?, envoltat de polèmiques, també sexistes
de caràcter sexual.
I de caràcter sexual, no?, acusacions d'abús sexuals de la filla de la seva exparella Mia Farro, no?, entre altres coses. Què diu Woody Allen, aquesta conversa? Què és, El Mundo, és això?
Sí, és El Mundo, i treu ferro. Defensa, de fet, que és complicat imaginar que algú perdi la feina per fer un petó a una altra persona. També admet que Rubiales doncs no ho va fer bé, va estar malament, i que havia de demanar perdó, però creu que Hermoso no estava en perill perquè el petó va ser en un lloc públic, i que per això defensa que tots dos haurien d'arreglar-ho, tirar-ho endavant, ja que diu que no és com si Rubiales hagués cremat, això diu textualment a l'entrevista, una escola o assassinat algú.
Què et sembla, Woody Allen?
A mi em sembla ridícul.
Tothom.
Què ens està dient? Que no hi havia perill de violació? Molt bé, senyor Woody Allen.
Això ja ho hem vist tots, no?
Segueixi fent cine, sisplau.
Sí, que això se li dona millor, segurament. Què hi ha també relacionat amb això, amb un jugador de futbol? Què ha passat aquesta última?
Mira, cada dia surten notícies, van sortint coses, però jo crec que aquesta és una notícia important, que afecta un jugador del Brasil internacional amb la selecció absoluta del Brasil, i que és notícia ara mateix a tots els diaris brasilers. La policia brasilera investiga el jugador del Manchester United, Anthony, l'extrem, per unes suposades amenaces i agressions a la seva exparella. El jugador ho ha desmentit a les xarxes, ho ha desmentit a través del seu Instagram. Però la selecció del Brasil ràpidament l'ha apartat de la convocatòria, diuen textualment, per salvaguardar a la presumpta víctima.
Molt bé.
Sembla més una notícia del David Llorenç i de les seves històries impossibles.
Sí, que una altra cosa. Ara vindrà, aquest repeteix, final feliç, cada dilluns també el tu diràs. Ara el tindrem amb nosaltres. Abans de deixar-nos marxar, Fernando, Lluís i David, pots explicar què ha passat amb el ronyó d'aquest jugador del Mundial de Bàsquet que em té això aclaparat, Ballera, sisplau?
Sí, us ho explico. És Simanić, un jugador de Sèrbia que... d'alguna manera fa res, qüestió d'una setmana, en el tercer partit classificatori del Mundial de Bàsquet, corresponent a la primera fase, va rebre un cop de colze d'un rival a la zona renal, en una jugada que és molt habitual, al pal baix.
Heu vist la imatge? Vull dir, estan jugant al partit i pam, li fa un cop de colze sense voler, guanyant la posició. Aquí, al ronyó, li dona un cop al ronyó, però com te'l poden donar...
Sí, per mi és un cas molt estrany, perquè després és veritat que el van haver d'operar d'urgència perquè l'impacte li va provocar lesions internes de gravetat. Han anat passant els dies, la seva situació ha empitjorat, i avui ens hem enterat que l'han hagut de tornar a operar novament per extirpar-li el ronyó. El jugador que li va donar el cop de colze, en aquest cas Nuno Mendes, s'ha disculpat públicament amb Simanić, diu que el cop, evidentment, va sense cap mena d'intenció. És veritat, si veus l'imatge, i moltes vegades els jugadors de bàsquet utilitzen el braç i el colze per fer-se espai, però tot plegat ha acabat en una...
Però perdre un ronyó, déu-n'hi-do, eh? Per un cop de colze, eh? Vull dir, ja no saps què has de fer, eh? Vale. A tot això demà comencen els quarts de final?
Sí, Sèrbia-Lituània a 3:15 del matí i l'altre a 4:45 de 3, tot això hora catalana, eh? Itàlia-Estats Units, no hi és Espanya, recordo, que va quedar eliminada a la segona fase.
A veure si guanya el Canadà, que l'entrena un badaloní, com Jordi Fernández. Sí, senyor, demà estarem pendents d'aquest Mundial de Bàsquet. Molt bé, amics, res més, no? Ja està, no? Dilluns tranquil... agradable. Quina gran tertúlia que hem fet.
Feliços del...
Sí, sí, sí.
Tu creus?
Sí, 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 sí. No recordo un dilluns igual, en un inici de temporada.
No,
recordo. Igual. Gràcies, David, Fernando, Lluís, una abraçada forta.
Sí,
gràcies.
Feliços.
Una pausa i de seguida el final feliç.
Tu diràs amb Aleix Pariser. RAC 1.
Vicenters, te habla Vicentas y Deportes. Se interrumpimos esta programación ñorda asquerosa para anunciar que Vicentas y Deportes ha comprado la hora de 7 a 8 del vespre para hacer la hora Vicenta, el programa deportivo que te interesa, nena, con autógrafos, entrevistas, radiografías y las mejores tertulianas barcelonistas. Atención, porque contem amb Joaquín María Puñal. Tertulianas como Inma Pedemonte y también el Justin Bieber de la perruquería, que es Josep Pons. Todo esto y mucho menos en La Hora Vicenta, de 7 a 8. Una hora más en, yo que sé.
Versió RAC 1. Cada tarde de 3 a 8, amb Toni Clapés.
Marcelina, esto hay que celebrarlo. Un piquito.
RAC 1. Tots som 1. GT RAC 1.
Minuts i la una de la matinada, de seguida el final feliç amb el David Llorenç, una temporada més. Abans, però, l'endemà del Gran Premi de Catalunya de MotoGP i de l'èxit rotund, de l'Aleix Espargaró, que va guanyar la cursa, de Maverick Viñales, que va ser segon, d'Aprilia en general, que va fer doblet i que ja vam explicar i analitzar ahir, ens volem centrar en la situació de Marc Márquez, després de la cursa de casa nostra. Hola, Quim Salvador, bona nit.
Hola, Aleix, molt bona nit.
Concretament, volem explicar una mica per on va, per on passa el futur de Marc Márquez.
Sí, el 93 té contracte signat amb l'equip oficial Repsol Honda un any més, 2024, a més li paguen molt bé, i ell públicament, el vam sentir divendres aquí al Tu Diràs, expressa el seu compromís amb la marca de l'ala daurada per mirar de sortir junts de la crisi galopant de resultats que viuen des de fa temps però que s'ha agreujat encara més aquesta temporada. I és veritat que està treballant de valent, fent de pilot més de pilot de proves que de curses per ajudar on de trobar solucions. Per tant, fins aquí, contracte signat, ell fent aquesta part de la feina, hauria de ser tema sanjat, que deia en Gaspar. Sí. Però no està tan tancat, Aleix, perquè hi ha més. Mentre ell fa aquest discurs de compromís amb Honda, que d'altra banda és el que ha de fer tenint contracte en vigor, el seu equip de manejament explora la possibilitat de canviar de marca, si pot ser aquest hivern, si no, evidentment, l'any vinent acaba contracte. Marc Márquez n'està tip de fer-se mal intentant competir amb una moto que no està al nivell per plantar cara a les Ducati, Aprilia i KTM, i també està tip d'haver de sortir als grans premis a donar voltes per provar coses, sense possibilitat de brillar, que això per ell és un plantejament directament contra natura, amb un campió i un esportista de la seva ambició. I a més, no hem d'oblidar que ve de 3 anys esforçant-se i patint moltíssim per superar la lesió de l'húmer dret del 2020, que ha estat la pitjor de la seva carrera. Ja té 30 anys, està un títol d'igualar als no de Valentino Rossi i naturalment el que vol Marc Márquez és córrer per guanyar, no el que està havent de fer ara. Dilluns dia 11, dilluns de la setmana vinent, hi ha un test a Misano, després del Gran Premi de San Marino, en què Márquez provarà per primera vegada el prototip de la moto de l'any que ve. I si no hi veu millores significatives, és molt probable que no estigui disposat a tornar a passar un any com aquest 2023. És important explicar a Aleix que el seu contracte no té clàusula de rescisió, per tant no hi ha una quantitat pactada amb la qual es pugui alliberar, però que Honda, i de fet això ho va dir Alberto Puig al Gran Premi dels Països Baixos ja fa unes quantes setmanes, no el vol retenir a contracor. Per tant, si Márquez se'n vol anar, evidentment avisant amb prou temps perquè Honda pugui reaccionar, en principi no ha de tenir problemes per part de la marca amb qui té contracte signat.
Aquesta és la radiografia ara mateix dels pensaments de Marc Márquez, el que està vivint també el pilot i de com podrien evolucionar els fets. De fet, pel que expliques, Quim, és molt lògic que Marc Márquez vulgui canviar una mica de moto, no?
Sí, només cal veure el seu full de resultats aquesta temporada, sabent que físicament ell ja està bé, ell ja està al nivell de ser el Marc Márquez de sempre. El que passa, Aleix, és que això de canviar de moto no és gens fàcil, perquè el mercat gairebé no ofereix alternatives. El moment més lògic seria anar a KTM, que té de patrocinador principal Red Bull, que també ho és de Marc Márquez, té una bona moto, i a més KTM encara no ha guanyat mai el Mundial de MotoGP, i té potencial econòmic per fitxar una superestrella com ell. Per tant, tot encaixaria. Però és que aquesta via, a dia d'avui, està tancada, si Dorna no cedeix. Ara mateix KTM té en contracte al grup Pierer 5 pilots, ho explicàvem l'altre dia amb el Pol Espargaró, perquè Pierer és KTM i GasGas, tenen 5 pilots en contracte, que són Pol Espargaró, Augusto Fernández, Brad Binder, Jack Miller i Pedro Acosta, que vindrà de Moto2, i només 4 motos a la graella. Ja tenen un problema. El grup Pierer ha demanat a Dorna poder disposar de més places a la graella, tenint en compte que Suzuki es va retirar i ningú està ocupant les places, i Dorna ha dit que no. Per tant, com a mínim per l'any vinent, aquesta via, si això no es desbloqueja, està tancada. I hi ha només 2 motos ara mateix que no tinguin ja signat pilot per l'any vinent. Són 2 Ducati, però fora de l'equip oficial. Una, l'equip Pramac, està 99% fet per Franco Morbidelli. Per tant, només ens en queda una. I és precisament a l'equip Gresini. Una moto Gresini corre amb Ducatis de la temporada anterior, no l'última generació, per tant, aquí hi ha una mica de desavantatge, però és la Ducati que queda disponible i precisament seria per ser hipotèticament company del seu germà, l'Àlex Márquez, que acaba de renovar per córrer l'any que ve amb Gresini. Precisament li vaig preguntar ahir a l'Àlex Márquez per aquesta possibilitat i la veritat és que ho veu molt, molt complicat. Declaracions a RAC1.
Crec que és una situació que molt difícil de donar-se i té contracte, li queda un any i quan ja contractes pel mig pues, tot això és molt complicat, llavors crec que hauria de ser una carambola molt gran i a dia d'avui crec que no serà així, així que d'alguna manera doncs, li desitjo el millor perquè al final és el meu germà i vols el millor, però està patint, no és una cosa que em sorprengui perquè al final Honda sé els canvis que ha fet i no canvia gaire l'any passat, la moto segueix sent molt igual, sé que ho va sent perquè estava allà, llavors és aquí aquesta impotència, no? De saber que tens la velocitat, com va demostrar ahir, però saber que no pots fer res.
A nivell esportiu, segurament a Marc Márquez li agradaria pilotar una Ducati, encara que no sigui l'oficial ni la d'última generació. Enguany van molt millor les Ducati del Gresini que no pas les Honda, però això presenta també diversos inconvenients. És molt estrany que un multicampió com ell no tingui estatus de pilot oficial, i evidentment el sou que cobraria Gresini no té res a veure amb el que li paga a Honda. I un altre factor important en aquesta equació, Aleix, a Ducati, que ara està dominant el Mundial amb Pecco Bagnaia i amb altres pilots, li interessa ara, en aquest moment, incorporar Marc Márquez? Ramon Forcada, enginyer de pista amb una extensa experiència a MotoGP, ha treballat a Honda i a Yamaha, al costat de grans noms com el de Jorge Lorenzo, considera que no, declaracions a RAC1.
Seria guanyar amb la moto que guanya el Pecco i que guanya el Jorge Martín i que guanya el Zarco i que guanya, i que el seu germà va millor que ell, no és un repte. A part de que hi ha una altra cosa, que és que jo crec que ara en aquests moments és difícil que vagi a Ducati, perquè Ducati no el necessita. I al final el que passa amb els grans pilots és que eclipsen a les marques. I les marques, quan necessiten un pilot perquè no estan bé, doncs, evidentment van a totes. Però quan la marca està bé i està guanyant i està dominant sense una superestrella, doncs valora la marca.
Forcada, que ens va acompanyar ahir com a comentarista a la transmissió del Gran Premi de Catalunya, se'n recorda del precedent de Valentino Rossi amb Ducati, que va ser un desastre absolut per pilot i per marca. I planteja, en el cas de Marc Márquez, un enfocament totalment diferent.
Jo crec que s'hauria de quedar a Honda. Pel públic, segurament, veure el Márquez guanyar doncs és perfecte, però jo crec que ara seria una demostració realment de poder, és tornar a guanyar la Honda, tornar a fer guanyar la Honda. Perquè, clar, si tu estàs amb un equip, o estàs amb que tot funciona, doncs allà, evidentment, has de guanyar o has de fer. Però quan la Honda, el que t'ha donat, tu ets capaç de reconduir la situació, això per mi tindria més mèrit. Segurament, si el Marc anés a Ducati, guanyaria. Però guanyaria el Marc o guanyaria Ducati?
Pot ser que al final a Marc Márquez sigui el que li toqui fer, quedar-se un any més a Honda mirant de remuntar la crisi, potser més per manca d'alternatives que no pas per desig.
Doncs a veure com va, aquest Gran Premi de San Marino, aquest pròxim cap de setmana ja.
I sobretot el test de dilluns dia 11.
I el test del dia 11, que és la Diada Nacional de Catalunya, a veure si Márquez després del test fa algunes declaracions dient que la moto la veu millorada i de cara a l'any que ve pot seguir a Honda, o si no, totes aquestes opcions que explicava el Quim, que són realment complicades, eh? Veure Marc Márquez en una altra moto la temporada vinent. Quim, n'estarem pendents, que això no s'atura, i d'aquí a no res ens estàs explicant com va el Gran Premi de San Marino. Gràcies.
I tant que sí, bona nit.
Adéu, adéu. Vinga, anem amb el final. Hola, David Llorenç.
Hola, què tal?
Company de Mundo Deportivo. Què et sembla? A partir d'ara hem ambientat el final feliç diferent?
No, molt a favor del jazz. Sí, res a dir.
He pensat, li encanta el jazz, no?
Sí, molt a favor.
I així tancarem una mica suau, amb aquelles històries que portes tu, que mai tenen sang i fetge.
Si m'haguessis posat Sepultura, t'hagués dit amos, molt bé, també. Saps? Vull dir, no... Però sí, a favor del jazz, sí. Sí.
Quina és la temporada aquesta teva ja? 17a, 18a temporada? Que
aquí a RAC1 no ho sé, però em porto 20... Aquesta és la 24 seguides.
Sí, però el Tu diràs ja són des del primer dia, pràcticament, no?
Des que va aterrar el Basté a fer el Tu diràs.
Sí, sí, 2004, per tant, sí, sí. La pues 19a temporada o 20a temporada, ja, que sí. Encararàs aquí el Tu diràs. I aquí seguim, vull dir, alguna cosa deus fer bé.
Bueno, no, o és que no hi ha res més, diguéssim. És que no havia més anar, que també pot ser.
Amb tu tancarem els dilluns, m'encanta poder repetir un any més aquest final una mica més tranquil, amb històries diferents, algunes tenen final feliç, d'altres no, d'altres no ho sabem encara. Què ens portes avui, David?
Doncs mira, suposo que et vas enterar, no sé si estaves fora, si estaves per aquí o no, que fa un parell de setmanes va haver un mundial d'atletisme a Budapest.
Sí, senyor.
No sé si vas poder gaudir-lo o no, però molt recomanable en qualsevol cas veure atletisme per la tele, perquè en un estadi no es veu una merda, però...
He vist moltes imatges d'aquest mundial d'atletisme, algunes de gracioses, algunes de divertides, algunes d'èpiques, sí, sí.
Bé,
sí.
Hi ha, com a tots els mundials, hi ha històries per rascar, hi ha coses que et criden l'atenció. A mi una de les que em va cridar l'atenció, per exemple, que no és el cas de la història d'avui, però és només a títol informatiu, és que el campió del salt de llargada, que és el campió olímpic, és un grec que es diu Tentoglu, no va provar l'atletisme fins als 15 anys, que és no tard, és tardíssim. O sigui, aquest tio ve del parkour. El va veure un entrenador fent parkour per un estadi.
Pels edificis sí, o saltant.
El va veure un entrenador i va dir, hòstia, aquest tio té qualitats per poder ser un bon atleta i mira tal, campió olímpic i campió del món de salt de llargada. No està mal, no està mal. Però bueno, més enllà d'això, el que més em va cridar l'atenció és que al llançament de javelina, el campió...
Ah, feia una volta.
No, feia una volta. No.
Hi havia un tio que feia una tombarella.
Hi havia un tio que feia una tombarella, sí, però bueno, vull dir, no. molt bé, 15 punts, però no.
Però, que siga, això sí. També va ser una de les imatges de...
Sí, però això ho fan molts atletes,
vull dir. Jo no ho havia vist molt sovint, val.
El cas és que el campió del llançament de javelina masculí va ser un indi, un tio de la Índia, un senyor que es diu Niraj Chopra, que té 25 anys i tal. I home, que la Índia, que és un país que no té cap tradició atlètica, foti una medalla d'or en un mundial, que és la primera de la seva història, a més, doncs dius, cony, és com estrany. I, bueno, si raspes una miqueta, el Niraj Chopra és el campió olímpic vigent també, que és el segon or que ha tingut la Índia a la seva història en els Jocs Olímpics. Només havia tingut un de tir, i el segon va ser a Tòquio, el Niraj Chopra. Doncs és un tio que ve d'una família d'agricultors sense cap tipus de tradició esportiva, però que va destacar aviat en el llançament de javelina, especialment als Jocs del Sud-est d'Àsia, i allà, si ets una mica espavilat amb l'esport i destaques una miqueta, ve l'exèrcit i et dona un sou, et dona una vivenda i et dona una graduació militar. O sigui, et foten tinent coronel així d'entrada, encara que no tinguis ni punyetera idea, però bueno, és una manera de... És una mica com el que feien amb els carabinieri italians, amb molts esquiadors que formaven part del cos de carabinieri. Bé, el cas és que és un tio que, evidentment, sent del país que és el segon atleta amb més seguidors a Instagram després d'Usain Bolt. Té més de 6 milions de seguidors. Que aviam, que si penses del país que ve, que és la Índia, que són 1.450 milions de persones, 6 milions són dos carrers. Vull dir, tampoc seria tant, proporcionalment, però bueno, 6 milions de seguidors en Instagram ja et dona calaret, diguéssim. I per això no és el més sorprenent. És que si mires, la plata la va fer un pakistanès, que es diu Arshad Nadim. I en aquella final hi havia un segon indi, que es diu D.P. Manu. I mires el rànquing mundial de javelina i hi ha un quart indi, que es diu Rohit Yadav, 32è en el rànquing mundial.
I tu et preguntes què està passant amb l'Índia i el Pakistan i el llançament de javelina.
Exacte, què està passant? La resposta és molt senzilla. El cricket.
Ah, per què?
T'explico per què. Sobre el paper...
Bueno, el cricket és una... A l'Índia és l'esport rei, no?
És com tots els països de la Commonwealth, la Índia, Austràlia, Sud-àfrica, sí, Nova Zelanda, sí. Etc. Pakistan també, doncs és l'esport d'equip més seguit. El cas és que el cricket has de llançar una bola amb molta força,
sí.
I a la javelina has de llançar una llança, que no deixa de ser això, amb molta força.
Però el moviment és bastant diferent, no?
El moviment és diferent. I a més, el que llences és diferent. O sigui, la bola del cricket és una bola que està feta d'un cor de suro i està feta de cordills i recoberta de cuir, pesa 155 grams i la llancen, els que la llancen més fort, a 160 km per hora. La javelina és una llança de 2,6 metres mínim, que pesa 800 grams, pesa bastant més, i el màxim punt de velocitat és en el moment que surt del braç, que surt a uns 113 km per hora, que Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
Sobre el paper són dues coses molt dispars. Però els estudis biomecànics han revelat que tota la potència, tant d'una com de l'altra, depèn de la fuetada final, de l'impuls final que li dones. I amb això s'assemblen molt. I llavors dius, hòstia, per això no se l'havia acudit a ningú? I respan, veus que sí. Que sí, que això no és una cosa que hagi passat ara. Això de la javelina, la relació entre la javelina i el cricket és curiós, perquè el campió mundial del 2022, que és un tio de l'illa de Granada, també Commonwealth, també amb tradició de cricket, que es diu Anderson Peters, venia del cricket, era jugador de cricket. El Chopra, de fet, és l'únic cas, perdó, que no ve del cricket. Tant el pakistanès com els altres indis, tots han jugat a cricket. Val. És més, el pakistanès era jugador de cricket i es va passar la javelina perquè l'entrenament de javelina era menys exigent i li deixaven més temps per anar a treballar als camps d'arròs on treballa tota la seva família. És a dir...
Se va fer per necessitat, no per voluntat.
Correcte, però no li ha anat malament, subcampió del món.
Sí, sí, sí.
Llavors repasses, hi ha una sud-africana que es diu Sunet Biljoen, que va ser plata als Jocs de Rio, que va ser 17 cops internacional a cricket. I si busques una miqueta més, doncs vas trobant casos bidireccionals, que passen de la javelina al cricket o del cricket a la javelina. De fet, hi ha diversos exjavelinistes australians que es van passar al cricket amb molt d'èxit. Clar, si aquesta recepta de buscar gent que tingui un llançament fort amb el cricket l'apliques a dos països com Índia i Pakistan, que un té 1.450 milions de persones i l'altre 230, doncs de la quantitat surt la qualitat.
Clar.
I no ens hauria d'estranyar massa que amb aquests precedents la Índia s'hagi convertit ara mateix en la primera potència mundial del llançament de javelina quan no té cap tipus de tradició.
Per tant, m'està dient que a París 2024 veurem un campió olímpic de javelina indi.
És possible.
Si tot va bé, no?
És possible. O indi o pakistanès.
O pakistanès.
És possible, però el cas és que s'estan apropiant d'un terreny que no els hi era gens familiar. Però, bueno, escolta, està ben vist que es puguin aprofitar i intercanviar i hi hagi bases comunicants entre dues pràctiques esportives sobre el paper tan diferents.
Ara m'has posat el cuquet i miraré a partir d'ara, quan hi hagi grans competicions, el llançament de javelina per veure aquesta relació entre cricket i javelina, la Índia, el Pakistan...
Tu veus la mecànica i sobre el paper no s'assemblen res, però els estudis biomecànics, que és gent que en sap una mica més que nosaltres, diguéssim, han demostrat que sí, que la fuetada final, aquest latigasso que foten, és molt similar i és el que li imprimeix la força. I si tu tens un latigasso fort per llançar una bola de críquet, també el tindràs sobre el paper, ho has de polir una miqueta, evidentment, amb el llançament de javelina.
Molt interessant avui, a més un final feliç per a aquests esportistes, que jugaven a críquet, alguns, no en aquest cas.
No, l'únic que no jugava era el Chopra, la resta tots.
El campió olímpic, molt bé. Comences fort, m'agrada. Dilluns que ve més.
Vinga.
És la diada, però aquí t'espero, eh?
Com un clau.
Que farem un final feliç. Gràcies, David, et llegim a Mundo Deportivo.
Adéu.